Són les 6 de la tarda, us estem explicant en directe aquí a Catalunya Ràdio aquest tall de llum generalitzat que està afectant a tota la península. Òscar Fernández.
I recordem que hi havia la suspensió de la manifestació que hi havia de protesta contra el govern de Carlos Mazón, aprofitant els 6 mesos de la Dana. Hi havia algunes entitats organitzadores que havien recomanat a la gent que no hi anessin a València, d'altres que mantenien la convocatòria, tot i les recomanacions de no mantenir-la, i entre 100 i 200 persones en aquesta manifestació ara mateix, que estava previst que fos multitudinària, però davant la situació d'emergència i la impossibilitat de fer moviments, doncs fa que molta gent s'ho hagi repensat i només hi hagi aquestes entre 100 i 200 persones, tenint en compte que la manifestació estava suspesa, prohibida, segons com.
També està prevista a partir d'aquí a 5 minuts dues compareixences. D'entrada, la compareixença de Pedro Sánchez sobre la pagada, és que començarà amb més de mitja hora de retard, i també prevista una compareixença, en aquest cas, de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar la situació que estem explicant des de primera hora del migdia. Afectacions també a les línies de metro, que comencen a recuperar també la seva normalitat. Per exemple, la línia 5 del metro ara mateix no fa parada Sants Estació, però sí que comença a restablir la circulació entre Cornellà Centre i Diagonal.
De moment, a la línia 1 entre Fondo i Sagrera, i a la línia 5, com deies, entre Cornellà i Diagonal, són les dues els dos primers trams del metro de Barcelona que tornen a funcionar, i la voluntat és restablir tot el servei el més aviat possible.
I ara mateix està començant a aparèixer en imatges Pedro Sánchez per comparèixer y para sentir qué es lo que dirá el presidente del gobierno español.
Gracias a los medios de comunicación y a la ciudadanía por atender esta comparecencia. Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad Nacional, que he convocado personalmente para dar respuesta a la crisis de electricidad que sufre nuestro país desde esta mañana. Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo, que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay tres comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Mientras tanto, los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península, gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su solidaridad en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan, además, con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia. El tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros, los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil, de manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Las administraciones públicas competentes han puesto en marcha sus protocolos para auxiliar a las personas que están viéndose afectadas. El Gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el jefe del Estado, con Su Majestad el Rey, con los distintos grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y también con la OTAN. Quiero transmitir que España cuenta con mecanismos para afrontar este tipo de situaciones, empezando por los servidores públicos, por nuestros magníficos servidores públicos de todas las administraciones que están realizando una labor encomiable en un día difícil como es el día de hoy. Una vez más, quiero apelar a la ciudadanía para colaborar con todas las autoridades, para actuar con responsabilidad y civismo, como siempre hemos hecho durante crisis pasadas. Somos desde el Gobierno plenamente conscientes del tremendo impacto y la trascendencia de lo que hoy está ocurriendo, de la grave alteración para la vida cotidiana de la gente, de las pérdidas económicas en negocios, en empresas, en industrias y de la angustia que está causando en millones de hogares, especialmente allí donde hay personas expuestas como consecuencia de este corte de suministro, de este apagón. En todo caso, que nadie lo dude, el Gobierno está trabajando y va a trabajar por conocer la causa de este corte de suministro eléctrico. Ahora, en todo caso, la prioridad es trabajar para que cuanto antes recuperemos la normalidad. Sí quisiera informar a la ciudadanía y también a los medios de comunicación de que hay convocado un nuevo Consejo de Seguridad Nacional a partir de las 7 de la tarde, donde evaluaremos la situación y tomaremos, en su caso, medidas adicionales. Gràcies.
Doncs aquesta és la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha comparegut per donar detalls de que no hi ha informació, de fet, concloent, que indiqui els motius del tall. El president espanyol que ha explicat per què hi ha un tall al trànsit ferroviari diu que és per, en aquest cas, seguretat, per motius de seguretat, i ha dit que són unes hores crítiques, que encara queden unes hores crítiques abans que no es recuperi la normalitat.
I aquesta expressió, de la qual segur que en els pròxims dies ens haurem de fer molt experts, que és aquesta fuerte oscilación del sistema europeo, que és una mica el que ens ha explicat el Tomàs Molina,
sistema elèctrico,
però que costa una mica d'entendre què és exactament el que vol dir això de fuerte oscilación del sistema europeo, que és el que hauria provocat aquesta avaria, perquè ara mateix seria incapaç de reproduir l'explicació que ens ha fet el Tomàs Molina fa una estona i que realment no era fàcil d'entendre.
I atenció, perquè Òscar Puente acaba de dir que les estacions de Totxa, però també de Sants, per exemple, estaran obertes durant la nit amb l'objectiu de facilitar que les persones que tinguin que agafar un tren i no tinguin una altra possibilitat, que puguin pernoctar, que ho puguin fer a l'estació de Sants. Per tant, es permetrà a la gent poder dormir a l'estació de Sants, que havia d'agafar un tren i marxar de Barcelona.
I una nota molt sorprenent, el ministre d'Energia d'Ucraïna, a través de X, German Galushenko, ha dit que Ucraïna està a punt per ajudar a restaurar una operació estable de la xarxa elèctrica en els seus partners, els seus companys i aliats a Europa, i que el que estan és disposats a compartir el coneixement i l'experiència que tenen i que han après amb durant aquests atacs sistemàtics russos. És a dir, s'han ofert per ajudar els països aliats d'Europa, als quals els hi donen els agraïments. El ministre d'Energia d'Ucraïna a través de X.
Són les 6:10, podem saludar aquesta hora Ricard Horta, que és enginyer industrial elèctric. Ricard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, els llocs on encara no ha tornat la llum, què és el que és recomanable fer amb els electrodomèstics?
Doncs mireu, el recomanable és tenir els electrodomèstics que no siguin essencials, vitals, tenir-los desendollats. Per dir d'alguna manera, doncs la nevera amb el seu congelador doncs es pot tenir endollada, no? Perquè si no perdríem el que hi ha dins, però el que no sigui necessari, doncs seria millor tenir-ho desendollat. Per què? Doncs perquè el retorn de la posada en marxa de tot el sistema elèctric quan cau un sistema elèctric en una àrea gran, i ja no diguem en el cas actual, no? Que és no hi ha precedents aquí a Europa. La posada en marxa és molt delicada. Seria, per entendre'ns, seria com si tinguéssim... Imaginem que volem arrencar amb una bicicleta en pujada. Ens hem parat i volem arrencar la bicicleta amb una pujada d'un desnivell molt important, no? Ens costaria. Si nosaltres volem arrencar la bicicleta en pla, ens costarà molt poc i després ja podem afrontar la pujada. Seria una cosa així. Llavors, el sistema elèctric, si quan vol reconnectar veu una gran càrrega que ha de fer front de cop en el moment de connectar els interruptors, doncs pot passar que torni a saltar.
Per tant, hem de desendollar els electrodomèstics?
Bueno, més que desendollar-los, no estar amb grans consums, evitar consums innecessaris. Per dir alguna cosa, doncs no utilitzar el forn, no? Això, petits consums. La veritat és que el consum domèstic no és el més rellevant. Tenim consums industrials, per això els ferrocarrils, que són grans consumidors, doncs ara mateix molts estan sense funcionament, però sí que és veritat que jo, no?, que gota a gota s'omple el got, no?
Llavors, però per tant, és a dir, per exemple, si volem posar, bueno, no sé, una rentadora, potser no és el dia per posar-la, però ens hem d'esperar una estona, unes hores.
El consell, el que ens diria doncs la companyia elèctrica, és que evitem, en aquestes hores que s'està reconnectant, que evitem consums innecessaris. És a dir, és la recomanació, sí. Precisament per aquest motiu, no? Perquè, sí.
Perquè, és a dir, quins riscos hi hauria pels aparells elèctrics a causa de l'apagada si estan en funcionament i connectem amb la corrent?
Jo opino que més que el risc... Pels aparells que tenim domèstics, que tenim a casa, sí. El risc és més aviat per la dificultat que pot tenir la xarxa en reconnectar. Tindríem perill de cara als electrodomèstics si ens arriben sobretensions externes.
Sí. Perdona que t'interrompis, que està compareixent ara Núria Parlon, la consellera d'Interior.
Sí,
anem a sentir-la, de seguida seguim parlant amb tu.
El sistema s'està recuperant a Catalunya, aproximadament ja estem en un 26% de recuperació. Això està fent, per exemple, que efectes de transport públic, tant la línia 1 en algun dels seus trams com la línia 5 ja comencin a restablir servei per garantir la mobilitat i el transport públic, que evidentment està tenint sota una sèrie de derivades de dificultats per la ciutadania. El que s'està fent és reforçar les línies d'autobusos i a més operaran durant tot el temps que sigui necessari per garantir doncs, que hi hagi tota la mobilitat possible a les persones que no poden fer servir els serveis, doncs, en aquest cas de rodalies i ferrocarrils, que sí que no es recuperaran fins al dia de demà. Agrair a tots els servidors i servidores públiques que en aquestes situacions complexes estan doncs, treballant en el sistema sanitari, en el sistema d'emergències, per donar el millor de si mateixos. També insistir en que, de cara a la ciutadania, en reduir al mínim possible la mobilitat, només aquella mobilitat que sigui estrictament necessària fins que tinguem tot el sistema elèctric recuperat s'ha de produir, la que no sigui necessària l'hem d'evitar, informar-nos pels canals oficials, és molt important, canals oficials i mitjans de comunicació, que us esteu nodrint de la informació que us estem donant des dels canals del govern. Per altra banda, també doncs, apuntar que el sistema hospitalari està funcionant dintre de la normalitat i té capacitat de poder-ho fer amb autonomia, encara que tinguem dificultat en les properes hores per recuperar el 100% el sistema de distribució elèctrica. I per part meva doncs, no tinc molta més coses a apuntar-vos. És a dir, hem d'evitar aquells desplaçaments que no siguin necessaris al conjunt de la ciutadania, informar-nos per aquells canals que siguin oficials, intentar no utilitzar el telèfon mòbil més que per fer aquelles trucades que siguin necessàries, trucades d'emergència, i també per estalviar doncs, la bateria. Alguns municipis ja estan recuperant la seva electricitat, d'altres encara no. Per tant, esperem que en les properes hores doncs, aquest 26% s'incrementi i puguem recuperar la normalitat. Encara no podem parlar de les causes que ho han provocat, no les podem determinar. L'important és anar recuperant la normalitat i aquesta electricitat al conjunt del país. Qualsevol emergència que es pugui produir i que requereixi doncs, una intervenció, si és així, trucar al 112, però tampoc no trucar per trucar, és a dir, trucar si tenim una emergència i per poder-la atendre. I doncs intentar, en la mesura del possible, evitar els desplaçaments. És previsible que en les properes hores es vagi recuperant el sistema elèctric i que, per altra banda, doncs, anunciar-vos que a les 8 tornarem a reunir el comitè de crisis i tornarem a comparèixer aquí en aquesta sala per poder-vos informar. Sí? Molt bé, doncs moltes gràcies.
Acaba la consellera Parlon. Per cert, que aquí hi ha molta gent que ens ha vingut a veure aquí a les afores de Catalunya Ràdio. Albert Montilla, no, és que hi ha la companya del Xavier Cerdà que ha vingut a veure, suposo que no voldrà parlar, en deu estar per tant.
Va, a veure, ens apropem un moment.
Aquí. Ho dic,
hola.
Hola,
sí,
sorpresa. Què tal?
No, dic, Xavier, posa els auriculars, que si es puguin saludar, que el Xavier està bé, eh?
Ara pots sentir aquí.
Estava patint hola. Per tu, Xavier. Hola. Estava patint. Què li vols dir a la teva companya, Xavier?
Que bona tarda i que...
Que ens veiem a la nit.
Sí. No, a la nit
vull
no.
Vull buscar de l'interna.
Ens veiem d'aquí una estona.
Serà llarg,
se'n vol anar, en Xavier, se'n vol anar.
Serà llarg, vull dir que el Xavier abandona'l, que l'alliberem.
Escolta, que fins ara.
Fins ara.
Que el que heu de fer és una mica apagar, segons com, els fusibles...
El magnetotèrmic, no?
El magnetotèrmic.
Dóna-li la ràdio amb piles, almenys que pugui sentir la ràdio, no?
Ah, clar, la que tens tu en la butxaca. Claro,
és que no tenemos.
Clar,
no
per això, a veure, Xavier, mira, sí, li fem arriba.
Ah, te l'ha dejado el vecino.
Sí, sí. Ara li fem arriba.
La consellera molt bé que ara surtis, eh?
¿Quieres devolvérsela?
No. Sí, vale, ara la vendemos. Venga, la vendemos.
La primera pela. Cerdà, Cerdà, la primera pela venent la ràdio.
Ja pots quedar aquí perquè ja està tot controlat, veus? Ja ho hem arreglat.
Ara ha estat bé que sortís la consellera i que vagi dient quan sortirà cada vegada, que és el que li demanàvem abans.
Estàvem conversant amb Ricard Hort, que és enginyer industrial elèctric. Ets aquí, Ricard, eh?
Doncs...
Ets aquí, Ricard? Sí.
Hola. Sí, sí, sóc aquí. Ho sento.
Et preguntava pels electrodomèstics, em queda clar el que m'estaves explicant. Ara entraré a parlar amb més detalls, però això de la vibració atmosfèrica induïda que estem explicant, en què consistiria exactament? El fenomen que hauria afectat aquesta xarxa elèctrica a tota la península?
Mira, la veritat és... Bueno, per cert, deixeu que us digui, jo vosaltres us he escoltat també amb el cotxe, és a dir, amb el cotxe parat, amb la clau posada, doncs amb la ràdio del cotxe també us podem escoltar.
Això és bueno, bo, això és bo.
Sí. En tot cas, d'oscil·lacions és que per ara mateix, com estan dient els responsables, no, polítics i qui té més informació, encara no sabem exactament les causes. D'oscil·lacions n'hi ha tantes com vulguis. Oscil·lacions de tensió, oscil·lacions de freqüència... És a dir, la xarxa elèctrica i el que seria el transport d'alta tensió és molt complexa. Són qüestions complexes d'explicar fàcilment. Jo moltes vegades als estudiants... tot i que siguin universitaris i ja tinguin doncs, uns coneixements elevats per entendre-ho, tot i així utilitzem el símil de l'aigua, de les canonades d'aigua,
sí.
Perquè s'entengui. Llavors, moltes vegades el paral·lelisme que fem és que imaginem doncs, una canonada d'aigua o un canal d'aigua que nosaltres el tanquem de cop, no? Que té un fluid d'aigua, l'aigua doncs, recorre d'aquest canal i nosaltres, d'alguna manera, amb alguna comporta, doncs, el tanquem de cop. Doncs l'aigua, al veure aquella barrera, el que farà doncs, és xocar contra aquella barrera i provocar una onada en sentit contrari. No? Doncs bé, això seria com una oscil·lació. En el fluid elèctric té un cert paral·lelisme, es podria dir un cert paral·lelisme amb això, i el que ens pot passar degut a poden ser múltiples causes, poden ser causes atmosfèriques, poden ser causes d'una central, una gran central, una central de base que en diem que pot ser una nuclear o una tèrmica de gran potència. Si ha tingut un incident, doncs podria provocar també una onada d'aquestes, no? Per entendre'ns, una onada de sobretensió, una oscil·lació de freqüència. Quan diem freqüència, estem parlant de que el fluid elèctric que rebem a les nostres vivendes i a les indústries és de el que anomenem de corrent altern, no és un corrent continu, és un corrent altern, corrent que oscil·la. Doncs aquesta oscil·lació, nosaltres parlem de 50 hertzos, que segurament als oients els hi sona, 50 hertzos, doncs a vegades hi ha oscil·lacions de freqüència que marxen d'aquests 50 hertzos.
Això canvia la freqüència.
Exacte. És a dir, al final, podria ser que tinguéssim...
Perdona que parli com si fos jo d'I3, sí. Però hi hauria dos pals, una corda al mig, no? Una corda estesa entre dos pals, que aleshores, quan bufa vent o hi ha un canvi de temperatura, la corda es tensa, comença a vibrar, no? Com si estigués tremolant, i això fa que hi hagi aquesta oscil·lació que em deies.
Diu, sí.
Podríem fer també no. Podríem, sí.
Però això ha passat una cosa extraordinària
o no? Això ha passat ara diverses vegades. Deu passar quan hi ha onades de calor, quan hi ha vent, tot això ha passat, no? Alguna vegada?
Clar, la qüestió és quan allò que en diem la tormenta perfecta, no?
Clar,
sí. La qüestió és que quan una oscil·lació d'aquestes es dona... jo a la tesi doctoral justament tocava aquests punts, perquè la xarxa elèctrica... La xarxa elèctrica es podria assimilar, per exemple, a la xarxa de circuit sanguini d'un cos humà, per exemple. Uh-huh. Doncs si interromps la femoral, diguem-ne, tens un gran problema. Llavors, la xarxa elèctrica té nusos i té línies d'alta tensió que són claus, diguem-ne.
Però aleshores, això que m'estàs explicant, és a dir, per què ha fallat tota la
península.
Clar, tota la península, i després per què ara podem recuperar llum a uns llocs i altres no? Perquè això no ho acabo d'entendre.
Jo, justament avui, quan ja portàvem uns 45 minuts de pagada, jo estava fent classe, justament, de línies d'alta tensió. Estava fent classe a la universitat.
Ah, aquesta és la raó per la qual s'ha tallat?
És culpa teva, Ricard.
No estava al laboratori. Estava.
D'acord.
Perquè quan he sortit de classe, que era una classe teòrica, de fet els companys m'han dit, què has fet, Ricard? I dic, no estava al laboratori.
Però en tot cas, per què passa això? Per què passa?
Sí, és una suma, això ha passat, això no ha passat anteriorment amb una magnitud d'aquesta, perquè la veritat és que si es donen una sèrie de successos, allò que em deia, no?, la tormenta perfecta, si es donen una sèrie de successos en uns punts determinats, en un moment determinat del dia, penseu que el punt de consum màxim d'un país com el nostre, doncs es dona justament en dies laborables a mig matí. Són puntes de consum. Llavors, si toques un nus en concret...
Quan estem en un moment de màxim consum, peta.
Bueno, depèn on toquis, exactament.
Sí.
És a dir, si estàs en un moment de màxim consum, què passa si cau una línia que subministra molta energia a una zona? Si cau aquesta línia, el sistema es readapta ràpidament, instantàniament, per subministrar energia en aquella zona mitjançant altres línies. Aquestes altres línies, com que tot el país està consumint, aquestes altres línies es veuen també sobrepassades i poden caure, i poden fer un efecte dominó.
Puc preguntar-li al Ricard, clar, a 28 d'abril no és que estiguem a meitat d'agost amb una calda que tenim tots els aires condicionats.
Meteorològic,
no fa aquella calor que tenim tot engegat. Llavors no hi ha màxim consum.
No, perdoneu.
Perdoni, a veure què diu el Ricard.
Sí, perdoneu, jo poder se m'ha entès malament. Jo no penso que la causa d'aquesta apagada sigui l'alt consum. Deia allò de la tormenta perfecta perquè sí, la causa, que segur que no és aquesta, no hi conto que sigui aquesta en absolut.
I què ha estat?
Sí,
que
pot haver estat? La causa, sigui quina sigui la causa, el fet de que estiguem en una punta de consum ja no anual, sinó... No ajuda.
Hi ha diversos factors, no?, sí, que se sumen.
Exactament. Ara. Exactament. Ara. Diversos factors.
Ara bé, quan jo pugui parlar...
Sí, davant, Xavier, i després la Montse, que també vol parlar.
No, però és que molta gent que en aquest moment ens està escoltant des d'aquí fora, sí, o de lluny, o d'on sigui, o que encara no ha tingut oportunitat d'escoltar res, el que diuen és una cosa molt humana, però que sempre succeeix, que és, no ens ho diran pas el que ha passat.
Bueno, nosaltres hem d'intentar saber-ho.
No, ja ho sé. Ja ho sé. Però jo et dic, la condició humana fa que molta gent, hi ha una gent, no dic que a mi em passi, dic que hi ha gent que diu... No ens ho explicarem pas.
Clar, escoltant de llum generalitzat, sí, home, cara, sí. això no és...
Ho hem tingut a Catalunya, sí, alguns estius,
jo crec que estem arribant a la paradoxa de la informació. Perquè volem donar tanta informació que a vegades ens passem de la ratlla. Primer, volem donar la causa quan els experts encara no la saben. Han sortit des dels polítics als que no eren polítics a dir que encara no se sap.
No, perdona, això el senyor Sánchez sí que ha dit que era l'oscil·lació, eh? El senyor Sánchez ho ha dit i és el president
que
estaven...
que no crec que tingui que veure amb el conclave, per cert.
Va, però hi ha una altra cosa, vull dir, a part de que estem intentant donar la causa... que no crec que això solventi els problemes de la gent.
Sí, però ajuda
a entendre-ho.
Sí, clar, ajuda a entendre què ha passat.
Estem entrant a donar-s'hi informació, i t'ho dic perquè jo tinc un passat d'enginyera, donant una informació que la majoria de gent no entén.
No me la donis, perquè m'estàs donant més informació de la que toca.
No, però és que la majoria de gent comences a parlar de la vibració i tot això i es perd. I nosaltres el que volem aquí és ser clars i dir, miri, senyor, s'està recuperant. No és un cas greu.
Però la causa és important saber-la per entendre-ho.
Sí, evidentment, per evitar-ho, però sempre després.
Un cas greu sí que ho ha estat.
És un cas important.
Clar que és un cas greu, però l'important ara és recuperar-ho. I quan estigui recuperat, llavors saber i després evitar. Perquè són tres passos. Recuperar, saber i evitar.